La Llanterna Màgica.
Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics, edició número 316 des dels nostres inicis i sisena d'aquesta novena temporada. El cine és un mitjà d'expressió artística que ens permet explorar diferents realitats i transportar-nos a mons desconeguts. Una de les formes més interessants de Perú és mitjançant el cinema dins el cinema, és a dir, pel·lícules que fan referència a si mateixes o a altres obres cinematogràfiques. El cinema dins el cinema no és un concepte nou. De fet, podem trobar exemples que daten dels primers anys de la indústria. Per exemple, l'emblemàtic actor de cinema mut Buster Keaton ja utilitzava aquest recurs al seu migmetratge El moderno Sherlock Holmes, de l'any 1924, on el personatge principal somia que entra a la pantalla d'un cinema i es converteix en el protagonista de la pel·lícula. Es tracta d'una tècnica cinematogràfica que s'utilitza per reflexionar sobre la naturalesa del mateix cinema, explorant el seu funcionament i sorprendre els espectadors. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
I ells som tots? Doncs vinga, som-hi!
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Evidentment, el cinema dins del cinema ha evolucionat des del cinema mut i s'ha adaptat a les tendències i canvis al llarg dels temps. A la dècada de 1960, per mencionar-ne alguna, pel·lícules com La Dolce Vita o Ocho y Medio, totes dues de Federico Fellini, van abordar aquest gènere a través de la vida dels directors de cine i la seva relació amb el món de l'espectacle. La Última Orden, de Joseph von Sternberg, producció de 1928, va ser, sobretot, un vehicle estrella per Emil Jannings, l'actor suís conegut internacionalment, que havia deixat Alemanya l'octubre de 1925 per treballar per a Paramount Pictures. Durant els seus 2 anys i mig a Hollywood, Jannings va fer 6 pel·lícules, 5 de les quals es consideren perdudes, llevat de petits fragments i un tràiler. L'única que sobreviu íntegra és La Última Orden. Tot i que Sternberg era pràcticament desconegut en aquell moment, La Última Orden s'inspira en una història atribuïda a Ernst Lubitsch. El seu protagonista és un aristòcrata zarista arruïnat que després de la Revolució Soviètica acaba recalant a Hollywood. Allà treballa com a extra en una pel·lícula que narra els convulsos dies de la Revolució de 1917, encarnant un personatge la vida del qual és idèntica a la seva. Aquesta estranya i insòlita situació fa que aflori a la memòria els records del passat. Thank you. Ara us vull parlar de Los viajes de Sullivan, tercer títol d'una filmografia de tan sols 12 pel·lícules. Aquesta producció suposa l'inici de la millor etapa de Preston Sturges, entre 1941 i 1944. 4 anys on el director ens va brindar les seves 3 grans obres mestres, Los viajes de Sullivan, Las tres noches de Eva i Un marido rico, a les que van seguir 2 extraordinaris títols, Salve, héroe victorioso i El milagro de Morgan Creek. Los viajes de Sullivan es tracta d'un film insòlid per la declaració d'intencions que conté en forma d'un emocionant homenatge a la comèdia, justament el gènere al que Sturges dedicaria gran part de tota la seva filmografia. La trama del film és ben senzilla, però justament per aquest motiu és tremendament efectiva. John Lloyd Sullivan, un afamat director de comèdies, pretén donar un gir a la seva carrera assolint l'adaptació d'una novel·la dramàtica amb la finalitat de mostrar la dignitat i el patiment de la humanitat. Per aquest motiu, el protagonista no dubta en disfressar-se de captaire i emprendre un viatge amb la intenció de copsar en les seves pròpies carns les penúries de les classes més desfavorides. D'aquesta forma podrà realitzar la seva pel·lícula en coneixement de causa. Luchino Visconti va ser un dels més grans directors del cine italià, amb una carrera a les seves esquenes que abasta des del seu primer neorealisme fins a cuidadíssims films d'època. El seu debut va ser una sorprenent adaptació de la novel·la negra El carter sempre truca 2 vegades en clau neorealista anomenada Obsessió, l'any 1942. Però ben aviat el cineasta anirà desmarcant-se d'aquest tipus de produccions per fer grans adaptacions literàries, com les seves obres mestres El gato pardo i Muerte en Venecia. Bellíssima és una de les seves darreres obres neorealistes que encara inclou molts trets típics del gènere, però desmarcant-se de l'estil de les primeres. Va ser el film que servirà de transició entre una etapa i una altra. La protagonista és Maddalena, una humil mestressa de casa, entossida per aconseguir que la seva filla petita, Maria, passi una prova de càsting per a una pel·lícula al Cinecittà. El procés de selecció és ardu, ja que hi ha molts aspirants, i Madalena compta amb l'oposició del seu marit Espartaco i l'inconvenient que la seva filla no té cap experiència. Tanmateix, aquesta tenacitat la porta a establir amistat amb un jove que coneix l'estudi, confiant que aquest li faci el favor d'ajudar la seva filla.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell.
La versió de 1954 de Ha nacido una estrella és la tercera entrega de l'obra mestra del mateix títol, estrenada l'any 1932 amb el títol de Hollywood al desnudo i dirigida per George Cukor. La de 1937 amb Frederic March i Janet Gaynor, una de les primeres rodades en Technicolor, va ser obra de William A. Willman. La de 1976, dirigida per Frank Pearson, i la més actual, la de 2018, amb un Bradley Cooper davant i darrere de les càmeres, acompanyat per Lady Gaga. la que avui t'acostem de l'any 1954, compta amb James Mason i Judy Garland al capdavant de l'elenc d'actors. El mestre Cukor dirigeix aquest drama que parla dels secrets del món artístic on un dia estàs a dalt i l'endemà pots caure en l'oblit. Norman Maine és un famós actor addicte a l'alcohol. Descobreix Esther, una jove amb un gran talent per la cançó, i decideix impulsar la seva carrera cinematogràfica. Ella triomfa i pocs mesos després la parella contrau matrimoni. Però a mesura que l'èxit d'Esther augmenta, el de Norman va decaient i aquesta situació l'empeny a l'autodestrucció. El film va tenir un gran èxit i va obtenir 6 nominacions a les categories de millor actor, actriu, música, cançó original, disseny de vestuari i direcció artística.
The night is bitter, the stars have lost their glitter, the winds grow colder, suddenly you're older, and all because of the man that got away. Done you, that great beginning has seen a final inning. Don't know what happened, it's all a crazy game.
Les guerres a Hollywood són un clàssic tan vell com la pròpia meca del cine. Allà no existeixen les bombes, sinó les llengües esmolades, els punyals per l'esquena i bones dosis de mala bava embolicades en glamour. I si no, que ho preguntin a Bette Davis o a Joan Crawford. Tot just ara es compleixen els 62 anys de l'estrena de Què fue de Baby Jane? La pel·lícula que va enfrontar les dues divas. el ja clàssic del cine, va parodiar la decadència de les estrelles de Hollywood explicant-nos la història de dues germanes que van ser astres de la pantalla i anys després viuen en un vell casalot ple de records i retraient-se l'una a l'altra les seves misèries. Semblant al que passava darrere de les càmeres de rodatge de la pel·lícula de Robert Aldrich, la història de per què Davis i Crawford estaven a matar és una de les més apassionants de Hollywood. Però més enllà de consideracions cinèfiles, el germen del seu odi podia estar, diuen, en un home, l'actor i productor Frank Stone. A mitjans de la dècada dels 30, Davis ja triomfava com a reina de la Warner, mentre Crawford era una de les grans de la Metro-Goldwyn-Mayer. Aleshores, Tone i Beth van iniciar una relació que va coincidir amb el seu primer Oscar per Peligrosa, l'any 1935. Crawford acabava de divorciar-se i va protagonitzar amb Tone Vivamos Hoy. L'amor va sorgir en aquell rodatge, fins al punt que temps després es van casar. Davis va sentir que li havien robat el seu xicot i la jove no li va perdonar mai a Crawford aquella traïció. Whatever happened to baby Jane?
Wish I were. Whatever happened to baby Jane? To her smile, her golden hair. Why must everything be so unfair? Is there no one left to care? What really happened to baby Jane? Here's what happened to baby Jane. She didn't grow up, she just grew old. She was waiting for that big day that her daddy said would come. That's what happened to baby Jane. Here's what happened to baby Jane. She thought the world was at her feet. That is what her daddy said was true. But her daddy didn't always know. Your daddy doesn't always know. Years. Her life has been nothing but tears. Her daddy said something great was to be, and she hoped and hoped and hoped and she hoped.
And that's what happened to baby Jane. To her smile,
to her smile,
golden hair,
her golden hair.
Why must everything be so unfair? Now there's no one left to care.
And that's what happened to baby Jane.
That's what happened to Jane.
What really happened to Jane?
And that's what happened to Jane.
A la piscina de la festa, la pel·lícula rodada per Blake Edwards l'any 1968, tot el que pot sortir malament, surt malament. El punt de partida és un rodatge dins d'un rodatge. Mentre es grava una pel·lícula, un maldestre actor hindú, el que dona vida a Peter Sellers, detona un explosiu sense voler, acabant en gran part de l'atrezzo. Les seves contínues ficades de pota el porta a que l'acomiadin del rodatge. Inesperadament rep una invitació per assistir a una sofisticada festa organitzada pel productor de la seva darrera pel·lícula. Gràcies a Randy, a la festa es produiran les situacions més absurdes. La festa, tal i com us comentava, és una pel·lícula creada per Blake Edwards, director, guionista, productor i actor de cine estatunidenc, conegut per haver estat el creador de La Pantera Rosa. De fet, la festa està plena de picades d'ullet a les dues primeres entregues de La Pantera Rosa. Per exemple, mentre el protagonista és al servei de la planta superior, s'escolta a la banda interpretar It Had Better Be Tonight, composta pel primer lliurament de la saga. Més tard, quan el personatge de Sellers arriba a l'habitació dels nens, es pot veure una pantera rosa de peluix asseguda a la còmoda. Henry Mancini signa la banda sonora tant de la festa com de les primeres entregues de la Pantera Rosa i recorre a músics com el saxofonista Plas Johnson, el pianista Jimmy Rolls i el bateria Shelly Manne per crear una partitura rodona.
Thank you. Què hi ha millor que escoltar una banda sonora?
Philip Mosch, el personatge principal de la pel·lícula polonesa El aficionado, resulta ser un treballador que, per casualitat o per l'atzar, disposa d'una càmera de vídeo amb la que vol enregistrar el naixement de la seva primera filla. De fet, veiem com en els primers minuts del film va cap a l'hospital a gravar les primeres escenes de la seva filla amb la intenció de que romanguin per la posteritat. Però aquest fet no és més que l'inici del que acabarà convertint-se en el seu veritable treball. Aquest component casual no ho és pel veritable director, Kieslowski. De fet, és un tema que sempre tracta la seva obra i que li confereix una dimensió individual a les seves narracions. Així, l'atzar es converteix en un element clau que forma part de la vida del personatge. Per exemple, veiem el senyor Moss viatjant amb el tren i amb les seves mans dibuixa el que seria el pla de la càmera e imagina com quedaria aquesta realitat plasmada mitjançant aquest element. Igual el veiem fent aquest gest, mirant pel balcó del seu apartament, en un acte nostàlgic del mirar enquadrant el personatge del seu barri. És una inquietud constant del protagonista que practica una observació de tot el que l'envolta. Fins i tot quan la seva dona l'abandona i mentre està recollint les seves coses per anar-se'n de casa, ell fa el gest amb les mans, simulant el pla de la càmera de cinema. Acorralat per la justícia és una magnífica i cuidada narració sobre els fets que van commoure els estudis de Hollywood en els anys 50. El Comitè d'Activitats Antiamericanes va començar a perseguir l'any 1951 tots aquells que professaven idees esquerranes. L'objectiu principal dels atacs va ser el món del cinema. Robert De Niro interpreta David Merrill, un director que encapçala la llista negra i que pot salvar la seva estancada carrera si testifica contra els seus amics sospitosos de ser comunistes. Hollywood fa en aquesta pel·lícula una valenta recreació d'una de les èpoques més controvertides de la seva història. La du a terme amb una qualitat notable gràcies sobretot a l'enorme versatilitat del gran Robert De Niro. La producció va formar part de la secció oficial del Festival de Cannes de 1991, però no va arribar al nostre país fins 3 anys després, possiblement per ser una pel·lícula poc comercial i difícil de pair pels no entesos. Malgrat tot, es tracta d'un film sòlid, sobri, on s'aboca amb perfecció el clima de por i dilatació d'aquesta època difícil, al temps que aconsegueix un retrat sociopsicològic d'aquesta persecució paranoica encapçalada pel senador republicà McCarthy, amb la complicitat de l'FBI d'Edgar Hoover. Acorralat per la justícia és un homenatge entranyable a les víctimes del macartisme.
The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that, no, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still I'll always, always keep the memory the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you've changed my life. No, no, they can't take that away from me.
Can't
L'any 1970, un terrible terratrèmol va sacsejar el nord d'Iran. La província va quedar totalment devastada, però els seus habitants no es van resignar a enfonsar-se a la misèria. A aquesta zona arriba l'equip de rodatge d'una modesta pel·lícula, anomenada La vida continua. Un jove del lloc, anomenat Hossein, és contractat perquè formi part del rodatge. Hossein està molt enamorat de Frank Honde, una bella noia amb la que no es pot casar fins que no tingui una casa pròpia. A la noia també l'escullen per participar a la pel·lícula com a companya de Hossein. Aquest no perdrà l'esperança de casar-se amb la seva estimada, ja que el seu raonament és ben senzill. Després del terratrèmol, no hi ha una sola casa sobre els seus fonaments, així que resulta impossible que tingui un habitatge propi. Aquest és l'argument de A través de los olivos, una producció iraniana dirigida pel cineasta Abbas Kiarostami l'any 1991. Un film de ritme contingut que parteix d'un argument clàssic. Aquest mateix plantejament l'utilitza tant en la veritable pel·lícula com a La vida continua, amb la qual cosa la suposada ficció del rodatge que apareix a través de los olivos es fa realitat. Un film totalment recomanable per als espectadors que busquen alguna cosa més que no té res a veure amb Hollywood ni amb un producte comercial i que ha estat guanyadora de l'Espiga d'Or al Festival de Valladolid. La mirada d'Ulisses possiblement sigui la gran obra mestra de Theo Angelopoulos, inspirant-se en el poema èpic d'Homer, l'Odissea, de la que pren certs elements narratius i simbòlics, el director grec emprèn un transcendental viatge al cor ferit d'Europa i a la mateixa ànima humana per reflexionar sobre el passat recollit amb mirades de cel·luloide que és fonamental recuperar. Amb aquesta pel·lícula, Angelopoulos recorda que la nostra memòria també és cinematogràfica i que aquesta ha de ser conservada com tot tresor artístic més enllà del caos moral i material d'un món autodestructiu. De la mateixa manera que Odisseu o Ulisses anhelava tornar a Ítaca després de la perllongada guerra de Troia en un cèlebre poema històric, aquí el cineasta el que interpreta un lacònic Harvey Keitel, alter ego del propi director, viu obsessionat amb la idea de trobar tres bobines de negatiu encara sense revelar atribuïdes als pioners germans Manakis. En el seu camí a cavall, entre les fronteres actuals de Grècia, Albània, Macedònia, Bulgària, Romania, Sèrbia i Bòsnia, no es toparà amb cíclops, sirenes, deesses en cel o monstres marins dels que fugir, però sí amb una Penèlope, les faccions de la qual es repeteixen en cada rostre de cada dona que troba. «Coneix-te a tu mateix», deia la inscripció del temple d'Apolo a Delfos. La cerca d'aquestes bobines no és més que una excusa que el director utilitza per afrontar el coneixement de si mateix. L'any 1921, Friedrich Wilhelm Murnau va rodar una de les primeres versions de la novel·la Dràcula de Bram Stoker. Amb la finalitat de no pagar els drets d'autor a la vídua, Murnau va modificar alguns elements de la història, com el nom del vampir, el que anomena Nosferatu, les localitzacions i els noms dels protagonistes. L'ombra del vampir és una fantasia sobre el rodatge d'aquesta gran obra del director de cine alemany. Steven Katz, guionista del film, imagina que l'actor Max Schreck, que va interpretar el paper de Nosferatu a la pel·lícula original, seria un autèntic vampir que Murnau havia localitzat per casualitat i el que va persuadir per tal de que participés a la pel·lícula, oferint-li a canvi el coll de Greta, l'actriu protagonista. L'ombra del vampir es pot veure com un meravellós documental sobre la forma de fer cine en els anys 20. I, sens dubte, el millor de la pel·lícula són els moments on l'equip, a les ordres de Murnau, roda Nosferatu barrejant escenes originals de la pel·lícula amb altres rodades per l'ocasió. A destacar les excel·lents interpretacions de tot l'elenc d'actors, especialment de John Malkovich i Willem Dafoe, aquest últim candidat a l'Oscar a millor actor de repartiment. Les pel·lícules són somnis que mai s'obliden. Los Fabelman és un retrat profundament personal sobre la infància estatunidenca del segle XX. La pel·lícula dirigida per Steven Spielberg és una història sobre l'abandonament de la infància, el descobriment d'un devastador secret familiar i una exploració del poder de les pel·lícules per ajudar-nos a veure la veritat dels demés i de nosaltres mateixos. Inspirada en la pròpia infància de Spielberg, Los Fabelman va ser escrita pel propi director i el dramaturg guanyador del Premi Pulitzer, Tony Kushner. Nominada a 7 Oscar i amb una Michelle Williams i Paul Dano impressionants, Spielberg ens mostra aquest retrat sobre un nen obsessionat pel cine en els anys 50 i 60 i la família que va donar forma a la seva pròpia vida i a la seva carrera, una oda a la seva família i una altra al seu ofici de cineasta, que finalitza amb una magnífica anècdota que ja li havíem escoltat en d'altres ocasions, però que val la pena no desvetllar per poder gaudir-la encara més. Fins aquí el que ens ha donat el temps per avui. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades, a Ràdio Sabadell 94.6.